COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i t'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que sintonitzis la cadena COPE a Lleida. Avui és dilluns, eh? Comencem setmana, la comencem a l'abril i l'acabarem al maig. És 28 d'abril, dilluns, com et deia, són les 12 i 20 minuts, però, clar, 28, 29, 30, dijous, que és festiu, doncs ja estarem al mes de maig. Un mes de maig en el que passen moltes coses. Normalment, doncs, s'acaben les competicions esportives, moltes, setmana amunt, setmana avall, i ahir vam viure el que espero que no sigui el darrer partit del Lleida Esportiu al Camp d'Esports, perquè sí que és veritat que la Lliga no ha acabat, però els partits a casa sí. Ahir va ser el darrer, el temps va ser espectacular, meteorològicament parlant, però l'equip està envoltat, doncs, amb unes complicacions econòmiques greus. Quines més coses passen al maig? Doncs Festa Major, Morts i Cristians, Fira de Titelles i l'Aplec del Caragol. I encara ens queda temps per fer un Caragol Tour. Avui estan a Madrid, la caravana del Caragol Tour, i nosaltres tenim el nostre enviat especial, el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Aquí pràcticament recent desembarcats de l'AVE, que ha arribat tard, perquè com ara ja saben que hasta que no passa una hora no paguen, doncs, pues, bueno, arriben com volen.
Ah.
Està claríssim, això.
O sigui, els AVEs tampoc funcionen bé?
No, que tampoc. Vaja, arribat... Jo calculo que ha sigut un quart d'hora tard o 18 minuts tard, o sigui, que tranquil·litat aquí, aquell pas.
Això no passava abans, eh?
No, jo per això anava a la garrafeta, jo. Perdona, jo el que sí que et puc dir és que dissabte estàvem pagant... Bueno, aquí hi ha un senyor que diu que toquen 500.000 euros. Com ja veu que hi ha 500 persones esperant taxis, doncs aprofitem. Que dic que dissabte estàvem presentant el llibre de Marcel Abella, parlant de les estacions de ferrocarril, ho deia. Amb els trams, almenys, sabies que ja arribaves tard. Però és que ara, anant a Mave, sàpiga que arriba a estar malament. Jo me pregunto els que fan enllaços.
Sí, sí,
i això, que aquest anava a Màlaga.
És un problema. Cosme, escolta, va, Caragol Tour, deixa't estar de trens.
Caragol Tour.
Esteu a Madrid, mira, per presentar aquesta cita gastronòmica de Lleida.
Efectivament. Estarem al Cercle Català de Madrid una vegada més. Havíem estat al Paradís Temporada, havíem estat a la Calle 54, vam estar a molts llocs. Però ara anem al Cercle Català de Madrid, tenim un format amb el qual participaran persones conegudes, en representació de la paeria de la Pila Bosch. Tindrem també el Juli Alegre, per turisme de la Diputació. Tindrem l'Isidre Gavín, que també voltarà amb nosaltres. Bueno, la veritat és que tindrem bona companyia. La veritat que haurà bona companyia. Jo sí que he de dir, i en grans trets, què és el Caragol Tour. Bueno, doncs és anar a presentar-lo a diferents poblacions. S'ha fet, sempre es fan, tu compte que si portem 20 anys, habitualment són 2-3 presentacions. Bueno, doncs llavors compte que unes 50-60 presentacions s'han fet del Caragol Tour directament. A part, Casa Pedro a Saragossa. Havíem estat al Palafox de Saragossa, també presentant-lo. I, bueno, la veritat és que és un encant de poder compartir amb gent, no? Avui, per exemple, 20 persones ben conegudes del món de la premsa, del món dels tour operadors. Bueno, la veritat, i el menú, doncs... Jo sempre dic que el menú que vam tindre ara al Cercle Català, al Cercle Comarcal Lleidatà, va ser un, bueno, meravellós, eh? Va ser allò de suca i menja. Molt bo, molt bo.
Bueno.
I és el mateix que tindrem avui aquí. Aquí anem buscant... És boníssim, No has fet mai una crònica com la que estàs fent ara. O sigui, aquí uns... Jo calculo que deu haver 3 o 400 taxis.
Mm.
Un moment, només un segon. És que portava un trípode i llavors no podia pas. Estava pujant el taxi i ara t'explico molt ràpidament. Mira, avui el format que fem és aproximadament d'unes 90 persones, són les que estarem allí al Cercle Català de Madrid, que és a la plaça Espanya número 6. I, bueno, jo penso que el que t'ho podria explicar una mica millor, com sigui aquesta experiència, no sempre bé. Habitualment el Ferran Pedri sí, és sempre. Però avui també s'acompanya el Juan Carlos Mercader, el Juanca, que també t'explicarà una mica com se viu aquesta experiència aquí a Madrid.
Juan Carlos, què tal?
Hola,
bon dia.
Bon dia.
Bueno, no sé si és la teva primera vegada a Madrid amb el Caragol Tour,
No, Caragol Tour ja tenim uns quants al zurrón.
Bueno, els nostres oients ho coneixen perfectament perquè amb el Cosme ho seguim des del primer Caragol Tour que es va fer i la veritat és que jo ja no sé si a les ciutats que aneu habitualment encara hi ha algú que se sorprèn del que aconseguim fer a Lleida.
Doncs la veritat és que aquí a Madrid no, perquè Madrid ja, juntament amb Barcelona, són les dues ciutats on anem cada any, i ja crec que la taca d'oli ja l'hem feta prou gran com perquè sàpigui qui som, no? Però, veritablement, quan fem alguna altra ciutat espanyola i tal, doncs sí, sí, noten de... te sobte, no? Perquè el primer que nosaltres, si més no en el meu cas, el que m'agrada preguntar és, quan m'he sentat a taula amb tots els convidats i convidades, és dir-los que coneixeu de Lleida, que sabeu de Lleida. I veritablement, bueno, pues te trobes que és una gran desconeguda i a partir d'aquí és quan tu veritablement expliques tot allò que s'està fent, que es fa, que s'intenta fer i com fas la promoció, i la gent, la veritat, és que se queden sorpresos i la veritat és que els hi agrada.
Home, sí, i tard o d'hora aconseguirem que quan la gent parli de Lleida digui tres coses, la Seu Vella, el riu i la plec.
Sí, 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 per suposat. A veure, al final, totes les ciutats allà on vas tenen gastronomia, tenen patrimoni. Tu has d'anar a buscar sempre les teves singularitats, és a dir, t'han de conèixer per alguna cosa que et faci diferent d'una altra. Òbviament, pues, el que tu has comentat, no? Lleida és la Seu Vella, el riu Segre, la Plec, i també el punt gastronòmic del nostre caragol, és a dir, que és una singularitat, que l'hem d'aprofitar, que li hem de treure suc, que l'hem d'explotar, perquè en lloc se menja i es viu de la manera que vivim a Lleida.
No, d'aquesta capa. 23, 24 i 25 de maig, ho dic perquè abans ho dèiem allò lluny, però és que aquesta setmana entrem al mes de maig, per tant, això és en 4 setmanes. 4 setmanes des de la vessant de l'organització, perquè, clar, des de la vessant dels penyistes a tots encara se'ls hi fa llarg, perquè voldrien que fos ja. Des de la vessant de la FECOLL, des dels organitzadors, suposo que ho veieu a sobre, això, ja, eh?
Sí, ja està. El que passa que, al final, com la plec s'ha fet tan gran, nosaltres ja crec que comencem a treballar a la següent edició tan aviat hem acabat l'anterior. És a dir, sí, això és lògic, no? Perquè la primera reunió que fas de junta, avalues com ha anat...
Clar, ho tens tot fresc, clar.
Exacte, llavors comences ja a perfilar lo de l'any següent. No? Sí. És veritat que, òbviament, ara pues sí que hi ha més volum, hi ha sempre els incidents o els petits serrells que t'acaben de pues mira, això, allò, tot el petit detall, no? Sí. Perquè al final això és com una gran màquina, és a dir, tenim professionals, tenim una grandíssima massa de voluntariat que sense ells no podríem fer-ho, i això ja és una màquina bastant ben engreixada.
Molt bé.
Saps?
Per cert, bueno. Juan Carlos, una plec que serà, no sé si el més gran de la història aquest any.
Sí, sí, en nombre total de penyes i, per tant, de penyistes, sí. Serà... Bueno, ara, històricament, no sé si serien tantes penyes com... O sigui, diria que hem arribat a ser més penyes, però en número total de penyistes jo diria que sí, que serem rècord, sí, sí. Estan totes les penyes amb overbooking, pràcticament.
Molt bé.
Totes les penyes han de dir que no, o sigui...
Sí, no, i en coneixo casos, eh? Doncs escolta, Juan Carlos, t'agraeixo que ens haguis atès avui en directe i que vagi molt bé aquest Caragol Tour i la plec, si no ens tornem a veure, eh?
Molt bé, una abraçada.
Una abraçada.
Passa'm el Cosme, ciao, adéu.
Molt bé, Cosme, doncs a plec de rècord, eh?
Escolta, que el Juanca ja parla més que el Cosme, i això
sí,
ja no
sí,
sé
sí.
Si és vàlid. O sigui, escolta una cosa, que hi ha dos temes que sí, que han caigut dos penyes i han pujat tres.
Bueno, pues res.
Han pujat dos penyes, que són tres en total, perquè ha caigut una.
Però ja et dic que té raó el Juan Carlos, que moltes penyes han de dir que no, ja, perquè ja no hi caben. O sigui, ja no... Clar, això és... L'espai és limitat, vull dir, s'acaba.
És limitat i jo penso que bueno. Sí, ja per temps, perquè quan se parla que la fira anirà cap allà, jo penso que els teus fills ja tindran fills quan se faci allà la fira.
Calla, que ja passa molt ràpid el temps.
No, i te acabo. Els cargols, la gent no s'espera. Esperen les platja a taula de l'escola d'hostaleria. Però hi ha una cosa que ho demanen i s'encanta. L'oli.
Ah, sí?
I fiquem un raixet al pla i la gent abans de començar diu no, fiquin més.
Clar que sí.
Llavors la gent és que l'encanta l'oli que portem, la veritat és que han d'estar contents.
Molt bé, Cosme. Escolta, una abraçada gran. Gaudeix del Caragol Tour.
No te passo el menú perquè si no tinc gana.
No. Adéu.
Vinga, que vagi bé, una abraçada.
Gràcies, Cosme. 12:29 minuts, a punt d'arribar a 12:45, hores d'ara, amb 19 graus a la ciutat de Lleida. 19 graus a la ciutat de Lleida. Previsió per avui i per demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Comencem la setmana amb un ascens a les temperatures, notable principalment als Pirineus. Màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer, 22 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 19 graus a Viella. Predominen els cels variables amb clars i núvols i durant aquesta tarda no es descarten ruixats a zones del Pirineu. Demà cels clars durant el dia, amb boires al matí a la depressió central. Al Pirineu núvols baixos i per la tarda no es descarten ruixats puntualment moderats. Temperatures màximes similars. 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer, 21 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. Les temperatures nocturnes pugen. Mínimes de 5 graus a Viella, 9 a Tàrrega i 11 graus a la capital. Tant avui com demà, vent fluixa moderat de l'est i sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I els nostres consells setmanals des de l'àmbit legal. Ja saps que els dilluns el que fem és la nostra connexió amb els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet, www.q2consultors.com. Tenen oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i tenen un telèfon que és molt fàcil de recordar i que et serà molt útil per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. 973-28-28-18. A més, amb aquesta primera trucada, tu expliques més o menys què és el que necessites i automàticament t'assignaran ja una persona de l'àmbit del que necessites i et faran aquest tracte totalment personalitzat, que quan un té un problema és el que vol. Aquí a la ràdio ens acompanya l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bueno, mira... El Josep Lluís cada dia, cada dilluns, m'envia el títol del tema, el títol, un titular. Avui parlarem d'això i reconec que quan l'he llegit he pensat, caram, si hem d'arribar a tractar aquest tema des de la vessant legal, pot ser peculiar, o singular. Ja saps que moltes vegades hem parlat de les ocupacions de cases o de pisos. I n'hem parlat doncs, de manera genèrica. Escolta, una casa ocupada, dels ocupes, bla, 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 bla. Val. Què passa si l'ocupes el teu fill? O un familiar? O un amic? Què passa si et van demanar un favor perquè tu tenies un pis, un apartament? Escolta, que em puc quedar unes setmanes allà? Això, home, sí, tranquil, cap problema, només faltaria. Et quedes allà i han passat mesos i mesos i allò no van ni enrere, ni ningú diu res i... Escolta, que sortiu, no sortiu, pagueu, no pagueu, t'hi quedes, no t'hi quedes. Què passa si tu tens un fill de 30 anys que segueix vivint a casa i ja te'l vols traure de sobre en el bon sentit de la paraula? Bueno, doncs d'això no m'ha parlat avui, Josep Lluís, que són temes d'aquests que quan t'arriben al despatx suposo que és, bueno, paciència, no?
Bueno, sí, val més buscar la solució potser per un altre mitjà, dialogat, que no pas per una via judicial traumàtica. No, sí que hem parlat aquí de l'impagament de lloguers, hem parlat de l'ocupació pura i dura, però efectivament què passa quan jo voluntàriament, sense cap mena de coacció, sense que me trenquen el pany de la porta, doncs jo cedeixo la meva vivenda amb una persona, que pot ser un amic, que pot ser un familiar, i la cedeixo el que se'n diu tècnicament a precari. Això també valdria per altre tipus de cessions. Jo cedeixo al meu fill la finca rústica perquè l'explota i mira, la vas explotant, quan pugues ja me pagaràs un lloguer, però diguem-ne que no es pacta un lloguer.
Ja.
Com a molt el que li dic a aquesta persona que li dono les claus, mira, la llum i l'aigua ja te la pagaràs tu, perquè una cosa és deixar algo i una altra cosa encara rascar-te la butxaca. Però és cada vegada més freqüent el conflicte d'aquest tipus d'entre pares i fills, entre parelles, entre situació de fills d'una persona que ara resulta que qui viu en aquella casa és la segona parella del meu pare.
Bueno, clar, que...
Situacions, sí, sí. Avui en dia, conflictes, ja dic, amb un tema en què se'n diu una situació de precari. per fer fora amb aquesta persona, ja dic, no hi ha cap inconvenient, quan falla tot lo de més, amb el fet de que ja hi hagi viscut allí mesos, inclús anys. Mm-hmm. També és que sapiguem una cosa, si una persona passa a viure en un lloc sense cap mena de títol, perquè, clar, vull dir, si és un usufructuari i ho té un dret d'habitació, evidentment té el cert. Ningú li pot dir res, no? Durant un cert temps, si és un immoble més de 20 anys a Catalunya, d'una manera que diguem-ne, va entrar un dia i ja s'hi ha quedat, penseu que allò es pot arribar a prescriure, és a dir, que pot arribar a fer el seu, o sigui, que compte amb els anys i anys. Estem parlant, en el cas d'immobles, de 20 anys.
Ja, però vull dir que no esperem que el temps ho solucioni.
Correcte. Si jo tinc un contracte previ de precari, perquè hi ha contracte de precari, quan hi ha contracte de tot, on que hi ha aquesta situació en què l'altre ja reconeix que ell no és propietari, que hi ha una mera cessió per tolerància, no hi ha cap problema. Però amb aquelles situacions ambigües, doncs, pensem que pot haver un problema. I estic parlant de problemes de cessió d'una casa sencera o d'una part d'una casa. Uh-huh. És a dir, podria ser que el que estigui ocupant és una habitació. Aleshores, quines raons poden portar a prendre aquesta decisió de dir, vinga, va, ja n'hi ha prou? A veure, les raons són de molt tipus. Hi ha vegades que hi ha raons de maltractament, hi ha raons de, diguem-ne, d'apalancament, és a dir, el meu fill guanya un bon sou, s'està a casa, no paga res, bueno, ja n'hi ha prou, no? Potser a part de que ja està prou bé que tingués vida independent...
Ens en riem, però
sí,
bueno...
Sí, no, potser hi ha la situació. És a dir, el que es tracta és de ficar fi amb una convivència imposada i aleshores ja... quan falla tot el que més, i aquí potser és aconsellable anar amb un procés de mediació, un procés perquè això no sigui traumàtic, doncs hi ha unes mesures per fer fora aquesta persona. Ja dic, hi ha situacions entre pares i fills, o també situacions entre cometes amb les madrastres o amb els padrastres, que arriba un moment que el fill és l'hereu de la vivenda i l'altre diu, escolta, miri, vostè ha arribat un moment que vostè ha de marxar. El problema moltes vegades és que diu, bueno, ja on vaig, no? Aleshores, que sapiguem que això se pot portar a terme per les males, diguem-ne, ja. I que també sapiguem que aquí hi ha una sèrie de singularitats. Per exemple, ara, quan estem parlant de desnonaments normals per falta de pagament de lloguer o per execució d'hipoteques, la gent sap perfectament que hi ha una sèrie de moratòries degut al Covid i demés, però, per exemple, amb aquí no regeixen aquest tipus de moratòries, vale? Evidentment, aquí després a vegades se plantegen altres conflictes. Jo, mentre te deixo estar a casa meva, evidentment no has de pagar res. Has de pagar alguna cosa quan ja t'he dit que ja no pots estar a casa meva i no obstant hi estàs? Aquí entrarem en una situació també d'hipotètica reclamació de danys i perjudicis, perquè al cap i a la fi, per tu és un estalvi, per mi és un perjudici. Tot i que després pot ser que tinga la casa buida o no, perquè pot ser que necessita jo per viure. La situació és una mica conflictiva, però que sapiguem que això existeix, que se'n diu precari, com hi ha precaris de moltes situacions, i que ha arribat el moment, doncs jo tinc la llibertat de poder-li dir a aquesta persona marxa.
Ja, però a vegades és difícil, perquè hi ha lligams familiars i és un problema. Com a opinió d'expert, en qualsevol d'aquestes situacions, recomanes posar-ho per escrit abans de començar? És a dir, imagina't que jo tinc un segon pis a la ciutat i al meu fill li dic, escolta, si pots anar a viure allà. Però vine, signa això. No et cobraré res. Pots estar-hi 10 anys, pots estar-hi 5 anys. Recomanes fer-ho això? És legal fer això?
Legal ho és, per suposat. Recomanar-ho? Pues també potser ho podria arribar a recomanar. El que passa que jo ja entenc que és una situació diferent.
Si no, com ho fas? És a dir, tu li pots dir al teu fill, sí, tranquil, home, és allà.
Pensa que la por que te deia abans de la prescripció adquisitiva és una por a molt llarg plaç. Tu ja veus que si li tenies que deixar per 6 mesos perquè estava... Ja veuràs al cap de l'any si pinten bastos o no pinten bastos. Sí. Jo crec que la situació... També veràs una mica la situació a veure com va. És a dir, perquè moltes vegades dius, bueno, tu paga la llum i tu paga l'aigua, però no canvies els comptadors, diguem-ne, de nom. Ja veràs si compleix o no compleix. Jo crec que no és imprescindible, que a més... pues la gent li fa una mica de repelús això de formalitzar-ho, perquè no te'n fies de mi, que no te'n fies
de mi.
No, clar,
ho sé, però...
Però, bueno, recomanable, però... jo crec que el que està escrit és més clar, no?
Jo, però vull dir, a vegades potser és millor passar aquest mal tràngol de no te'n fies de mi, sí, home, sí, però res, signa aquí, que no després la situació que pugui arribar a venir, que, clar, no saps mai, no vol dir que hagi de passar.
Quan m'arriba aquesta problemàtica, te puc dir que la majoria dels casos no hi ha res per escrit.
Vale. Bé, doncs, mira, això, si t'hi trobes o t'hi creus que t'hi pots trobar, 973-28-28-18, 973-28-28-18, ja veus que Acudos Consultors entenen de tot, i els han vist de tots colors, per tant, no es posaran les mans al cap quan els expliquis el teu cas, vull dir que han vist de tot, que jo amb el Josep Lluís hem tingut converses fora de micròfon, de temes que dius, això us ha vingut una persona parlant d'això? Diu, sí, ens ha vingut. Per tant, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, bona semana.
Buena semana, Ricard.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, doncs anem directes cap a la una, estem en directe, s'està donant una circumstància que hem d'acabar de comprovar, però hores d'ara sembla que hi ha un tall generalitzat de subministrament elèctric a la ciutat de Lleida. Aquí als estudis no tenim electricitat, però funcionem amb sistemes d'alimentació ininterrompuda a base de bateries, el que és la emissió. Per tant, escolta, pensàvem que era un tall, primer, el típic, mires el teu armariet, està tot bé, sí, mires a l'escala, tampoc hi ha llum, al carrer tampoc hi ha llum. Parlava amb una persona, m'envia un missatge a una persona de Cap Pont, em diu que tampoc hi ha llum i a Ciutat Jardí tampoc. En principi estem parlant d'un tall generalitzat, però la sorpresa ha vingut quan el company Sergi Tor ha fet una trucada a Barcelona i li han dit que tampoc tenien llum. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia, i amplio també Rambla Ferran, que s'ha trucat un oient de Rambla Ferran, és a dir, que aquest tall de llum és més generalitzat,
com a
mínim a la ciutat de Lleida, i ampliem en aquest cas a Barcelona, que per fer la comunicació...
Jo no sé si és casualitat o què, però no...
Perquè això fa 5 minuts que ha passat, i també ens han dit des de Barcelona, des de on hi ha l'emissora de ràdio de Barcelona, que és Ràdio Diputació, que tampoc no tenen llum.
Bueno.
És una cosa molt...
Espera, fem una altra connexió. Albert Esquer, què tal? Bon dia.
A les postres, bon dia.
També. I vius a la Bordeta, no, Albert?
Sí. Ha petat el 5 minuts i no...
Ens arriba el seu sort amb...
Sí, Albert Square, et demanaria, si m'escoltes, que et pengis i tornes a entrar perquè arribes doble i... I és un problema.
No,
però...
no se pot escoltar bé, però la porteta també sense llum. Per tant,
aquesta és la realitat.
El que sí que podem dir, a hores d'ara, Ricard Álvarez, que la ciutat de Lleida, suposo que també altres municipis de Lleida, doncs ha marxat la llum, jo crec que fa uns 5 o 6 minuts, no?, d'una manera radical.
Sí. Bueno...
I fins i tot amplio, en aquest cas, amb la comunicació que han fet amb els serveis centrals de COPE Catalunya. Aviam si abans de la una pot arribar la llum, perquè sense llum no es pot funcionar, eh?
No. Ara ens n'adonarem de la necessitat...
Imagina't tu les neveres, que tens a la nevera, Ricard.
Sí, totalment. Albert Esquer, ara sí.
Sí, a les fosques. Vale. Ens han punxat la llum, els telèfons, algo passa, companys.
No, però a nivell general... Estàvem constatant, Albert, que a nivell de Lleida és general i, per exemple, a la Barcelona, on tenim l'emissora de COPE, també estan sense llum. Per tant, és més general del que sembla, això, eh? Bueno, en fi... Bueno, parlem d'esports nosaltres, va, mentre estan... No, ho dic perquè, mira, és acollidor, eh? O sigui, estem a les fosques, amb una mica de llum que entra per la finestra, el Sergi està dins del locutori...
No podem dir que som a les fosques perquè som al migdia, encara hi ha sol, encara sort,
però,
no?
Però, clar, anem amb les persianes abaixades, si no reflexa tots els monitors, i el Sergi Tor el tinc a l'estudi sí que no hi ha finestres, per tant, és que no el veig. Hi ha una llum d'emergència i tot just el veig. Bueno, fem una repassada ràpida de resultats del cap de setmana. Amb hoquei femení sí que va jugar el seu partit del Vila-sana, que va guanyar 2-1 davant del Voltregà. Amb hoquei masculí es va jugar la penúltima jornada, la jornada 25, amb derrota del Lleida Llista davant del Voltregà, 6-5, i empat de l'Alpicat a Calafell, 2-2. Queda tot... Bueno, queda, crec que ja serà inamovible per la darrera jornada, i l'Alpicat s'haurà de jugar la permanència.
Bé, aviam...
Ha esquivat el descens directe.
Sí, l'Alpicat hauria de guanyar el Noia, que curiosament el Noia és important també pel Lleida Llista Blava, perquè va 6è, i el Lleida també per esquivar el Liceu de la Corunya, al play-off, perquè seria, l'Albert ens ho pot dir, un viatge costós. No passa que el Lleida per a la pista del Voltregà, que Voltregà se pot sortir, perquè aquí hi ha quatre, no? Hi ha Voltregà, Caldes, Sant Just i Alpicat. Clar, el Voltregà crec que jo que seria el pitjor rival, Albert, de cara a un play-in per baixar, no? Crec que en Sant Just i Caldes, que per cert, si juguen entre ells, l'Alpicat es podria salvar, no? L'empat, el punt és bo, eh? Però clar, ara rebla el Noia, l'Alpicat, Albert.
L'Albert... l'hem tornat a perdre, clar. És que ara entrarà... perquè sí, ara es va tallant. Bueno,
aquesta és la situació, no?
Aquesta la situació, sí.
Es juga diumenge a les 12, horari unificat, el Lleida juga davant de l'Alcoi, que va al 8è, ja no es pot atrapar, però clar, també seria molt interessant sortir d'aquesta 7a posició per no anar amb el playoff a la Corunya, que evidentment doncs, és una despesa econòmica sempre, sempre important.
Clar,
no?
Anem a intentar restablir ara via telefònica la conversa amb l'Albert Square. És veritat que sense llum comencen a fallar diferents equips.
No, sense llum és molt difícil la vida, perquè a l'hora de preparar els dinars, Ricard Álvarez...
Sí, sí, difícil, complicat, perquè a més avui en dia tot és vitroceràmica. Clar, la gent que té gas, mira, encara funcionarà.
Però i el restaurant?
Escolta, que et faci una repassada ràpida de la resta de resultats. Derrota del Força Lleida, 96-79 davant del Morabanc Andorra, un rival directe per xifres a la classificació, però derrota inapel·lable. Tenim un empat de l'AEM femení davant de les líders, 1-1. L'AEM ha acabat la fase regular en tercera posició. Es jugarà l'ascens a primera divisió. Sí. A la primera divisió... On hi ha
Barça, Madrid,
l'Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, el Barça, que va golejar 2-8 a l'acumulat de la semifinal de la Champions.
Com està el Barça?
Doncs compartiria amb les instal·lacions que tenen aquesta lliga. Vull dir que estan en disposició de tornar a jugar un play-off d'ascens, l'AEM femení. Amb futbol masculí, a segona federació, el Lleida Esportiu va acabar... la temporada a casa 0-0 davant de l'Espanyol B. Li queda un partit, però ja serà fora. Els partits a casa van acabar. Ara en parlarem perquè aquest partit, a veure si serà històric o no. Però és un empat més. El Lleida ja no havia de patir per
baixar. No, matemàticament està salvat. Està salvat.
Ara, vull dir, estem amb 18 empats. No sé si ja és el rècord o ens estarem acostant molt. I amb la tercera federació, l'Atlètic Lleida va guanyar 2-0 el Vilassar de Mar, assolint la segona posició a tercera federació i assegurant-se jugar al play-off. També hi ha important victòria del Mollerussa 5-0 davant del Prat, que l'allunya una mica més de les posicions de descens i, per tant, és un resultat força, força important. I amb futbol sala, el Lleida va perdre a casa 5-7 davant del Mataró. Sergi, camp d'esports.
Sí.
Aviam, es va acabar el partit i el vam viure com un acomiadament del Lleida Esportiu i del camp d'esports.
Bé.
No hi ha res segur, però es va viure així.
Bueno, un acomiadament i també una assumpció de responsabilitats, no? En aquest cas cap a Luis Pereira. Parlant ara del Lleida, és evident que hi ha molts àmbits a parlar i en parlaré de tres. De tres, que és la temporada esportiva, la figura de Luis Pereira i què pot passar de cara al futur. Tot i que amb aquesta última, què pot passar de cara al futur, jo crec que ningú sap, no? Però sabem les certeses. Primer, la temporada esportiva. Finalment, el titular més fàcil seria de que Iñaki Álvarez ha salvat la categoria al Lleida. És a dir, és Iñaki Álvarez qui en salve la categoria, i ahir el 0-0 torna a exemplificar una vegada més l'actuació portentosa del porter de Lleida, que va aturar tres pilotes de gol a partir del 80, quan l'Espanyol ve que havia de guanyar o guanyar. I a més, davant la derrota de Torrent a Cornellà, si hagués guanyat, se col·locava bé de cara a disputar la promoció d'ascens, va tirar doncs l'equip endavant i ens va crear oportunitats clares amb aquelles tres grans intervencions d'Iñaki. Per tant, Iñaki ens salva la temporada o la categoria, i la temporada es torna a demostrar una vegada més que tu necessites bons jugadors, clar, però també necessites bons camps d'entrenament des de principi de temporada, necessites un quadre tècnic i equips auxiliars, sigui recuperadors, sigui fisioterapeutes, en aquest cas que siguin amb molt més amplitud, perquè les lesions han estat el verí. Exemple de Campins, un central doncs, dels millors de la categoria que no l'han pogut utilitzar, ha estat un luxe sense poder tocar-lo ni gaudir-lo, i així molts jugadors que no han estat al 100% del seu estat físic a causa d'aquesta mancança. I això té un cost. I evidentment que un club, per estar a les zones elevades, doncs ho necessita tot. No únicament necessita bons jugadors i jugadors interessants, que jo crec que el Lleida ho tenia, sinó necessita també molta més cosa darrere. Camps d'entrenament perfectes, dos o tres fisioterapeutes, dos o tres recuperadors, sí, entrenament per les tardes, especialitats, si no, no arribes. I l'exemple clar ha estat l'Europa. L'Europa és el campió. Al final l'Europa és el campió. Ni el Sant Andreu fitxarà Marco Méndez, centrals de l'Euro, del Ceuta i quatre fitxatges rutilants que va fer amb el mercat d'hivern. Que això també ho necessites a banda. Però el treball surt quan és un treball col·lectiu. I això es costa. I amb el tema de Luis Pereira...
Clar, és que aquí el problema és l'econòmic.
No, ara he parlat de l'aspecte esportiu.
A part de tots els pals a les rodes que se li ha pogut posar des de tots els àmbits d'institucions, ajuntament especialment, hi ha un problema econòmic.
Correcte. Ara anem a parlar de Luis Pereira, la meva opinió. És evident que a Lleida, moltes vegades, ens oblidem de la pregunta clau, que és, i això qui ho pague?
Sí, no, això
i això
clar.
Qui ho paga? Perquè el futbol professional a Lleida és ara, avui i demà deficitari. Bueno, futbol professional de Lleida i a tot arreu. Perquè tu no fas entrades per pagar el que dèiem abans. Gairebé a 30 o 35 professionals que necessites. Per pagar el que és l'estat del terreny de joc, per pagar les quotes federatives, per pagar les despeses mèdiques que hi ha, per pagar els desplaçaments. Per pagar fins i tot les targetes. Comença a sumar despeses. I quins ingressos hi ha? És a dir, un equip a la segona federació té un cost de 1,3 a 1,5 milions d'euros. A partir d'aquí comença a sumar. El Lleida que pot ingressar per voluntat pròpia? 500.000? 600.000 euros? A partir d'aquí, qui cobreix el que falta? Durant tres temporades ha estat Pereira. I amb aquesta última ja no ha pogut. El gran problema de Pereira, el seu gran error, és haver començat aquesta temporada.
Clar.
Ell havia de... L'any passat, prou. Ell va parlar ahir que l'havien estafat. És probable, li dono tota la prova de veracitat. Però ja és un intermediari brasiler, amb una... és a dir, i tot això ja no serveix quan tu no pagues els jugadors, quan tu no pots pagar, quan tu ja has d'utilitzar aquest instrument financer per financiar el club. Que ja és molt estrany.
Sergi,
i aquest és el problema, sí?
Disculpa, no, perquè clar, tot és incert. Torno amb el tema del tall de llum.
No, no, que és prioritari. És prioritari.
És actualitat. Estic llegint, insisteixo, estic llegint informacions a través de X, de la xarxa social. Per tant, no estan verificades, però parla una persona que està demanant informació, està demanant que s'informi del tall de llum generalitzat al País Valencià, a part de Catalunya. A part de Catalunya estem parlant de tot. M'envien imatges de les petroquímiques de Tarragona amb fum, perquè han deixat de funcionar els sistemes que filtren les sortides de gasos. Per tant, bueno, a hores d'ara, insisteixo, sense tenir cap mena de confirmació, sí que podem dir que en molts barris de Lleida no tenen llum, aquests ho sabem segur, hem connectat nosaltres, que a Barcelona, almenys
al carrer
Diputació, no hi ha llum, però m'informen que moltes indústries estan aturades per manca de llum. M'informen també de Tarragona i de Girona i ara del País Valencià. Desconec què més està passant, però a hores d'ara aquesta és la...
No, és un tall generalitzat. Ara, com se pot tallar la llum de tot un país?
No sé. La veritat és que, fixa't que al final, veus, ara és quan t'adones que l'esport passa a segon pla.
Home,
totalment.
Clar, totalment, tota la vida, això és evident, home, això és entreteniment, sempre ho hem dit,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però com es pot tallar la llum de tantes àrees?
No sé, és un problema generalitzat, insisteixo, que no sabem ni l'origen ni l'abast, però sembla molt més de quan se'n va la llum al carrer.
Home, clar, casa, clar, clar. Que és el que ha pensat tothom la primera vegada.
Sí, clar, però tots hem obert la porta a veure sí, si el veí de dalt segueix tenint llum, a veure si la casa
quan,
del davant...
Quan no hi ha a quilòmetres de llum.
No.
Bueno, però això serà una afectació terrible.
Sí, els dispositius mòbils segueixen funcionant, perquè afortunadament van
sí,
amb batèria.
Sí, perquè s'acabi la bateria.
Però, ull, perquè quan s'acabin les bateries és quan començarem a tenir problemes. Bé, escolta, 5 minuts, arribem a la 1 de la tarda, no us podem donar més informació perquè és que no n'hi ha. No
a,
ha.
Veure, a partir de la 1 els serveis informatius de Cadena Cope.
Força Lleida Bàsquet, derrota inapel·lable.
Sí, però estem bé, estem amb 10 victòries, estem a 3 de marge, som a 28 d'abril. És a dir, tothom hagués dit... Tothom
el Granada
hagués demanat
va guanyar.
Això, sí, però tothom hagués demanat això a 28 d'abril. És el camí, no? I jo que a mi crec que la permanència arribarà o bé a nivell actiu, amb una victòria més, potser davant del Múrcia, o bé a nivell passiu, que no crec que la resta comenci a guanyar 5 partits seguits, no?
No, clar.
Perquè també és inapropiat, no? Per tant, està tot molt ben encarat. És més, signaríem totes les temporades a arribar així, a les alçades que som de la temporada, i estem, doncs, a, bueno, perdre Andorra, jo crec que entra dintre de la lògica, com nosaltres vam guanyar aquí.
Clar, l'Andorra s'ha ficat amb 11 victòries, el Força sí. Lleida s'ha quedat amb 10. Les 10, el Bilbao va perdre, segueix amb 10, el Girona, que també va perdre, segueix amb 10, el Granada va guanyar, s'ha col·locat amb 7 victòries, per tant està a 3.
Però que són 4, eh?
Que amb ells tenim el bàsquet average guanyat.
Per això ho dic.
I Corunya, que és el sí, que sí. amb el bàsquet average el tenim perdut, no, va tornar a perdre, per tant per està amb 6.
Ja.
Per tant estem a 4.
4, home. Quantes jornades falten?
No, se n'han de jugar 34, n'hem jugat 29, en queden 5.
Per això, sí.
O sigui, virtualment, clar. Ho tenim molt coll avall.
Jo dic, una manera passiva o activa. La passiva és guanyar un partit, l'activa, guanyar un partit i ja està, i la passiva és, home, si tot va malament, però els altres no crec que guanyin 5 partits seguits.
No,
és a dir, pot ser, clar, matemàticament ho és, no? Però,
proper però... partit del Força Lleida és a casa, aquest proper diumenge, 5 de la tarda, davant de Lucan Murcia.
Per això, aquí pot arribar la victòria i jugar a casa. És un bon partit, doncs, per arribar ja a la victòria 11 i gairebé potser celebrar fins i tot matemàticament la permanència.
Bueno, el Lucan Murcia té 14 victòries, 15 derrotes.
Sí.
El Força Lleida, recordem que té un partit menys, que ha de jugar amb el Gran Canària.
Aquest és un partit difícil, eh?
Aquest és complicat, a més es juga a Canàries.
Sí,
no?
Aquest és un partit complicat, no?
Tant,
jo, crec, no. Jo crec que davant del Murcia pot arribar la victòria, es pot celebrar una permanència que, evidentment, no està encara matemàticament aconseguida. Com ahir el Lleida, que encara tenia una diferencial de gols, era virtual, i ahir el va ja aconseguir matemàticament, i per tant, doncs, la permanència del bàsquet està molt ben encarada, no? En una situació que haguéssim signat a començaments de temporada, i tot fa indicar que Granada i Corunya baixaran. Però el tall de llum és hores d'ara l'actualitat, Ricard.
Sí, insisteixo que no, clar, no hi ha informacions oficials, però no estaria de més, almenys que s'informés què ha passat. Què
bueno,
ha passat?
El govern central, que ha de començar...
No arreglaríem res, però...
El govern de la Generalitat de Catalunya tampoc no està dient res.
Mira, vaig al GenCat Digital, clar. Que és les publicacions oficials.
És que hi haurà un moment que si això continua més hores les bateries també de mòbils...
Clar. Hores d'ara en aquest canal no han publicat res perquè la darrera publicació és de 32, fa 32 minuts i és una piulada d'impulsem la innovació i aquí en directe anem a buscar ara el perfil social del gobierno que seria... o Moncloa, em sembla que és. Potser és Moncloa.
Sí, bueno, és igual, un dels dos, és que...
La Moncloa.
Si això arriba també a la Comunitat Valenciana, evidentment ja estem parlant de...
No, mira, doncs el darrer segueix sent un tuit de Pedro Sánchez que parla de l'accident que hi ha hagut a La Rioja de fa 57 minuts. Per tant, cap mena d'informació. És curiós que els organismes oficials almenys no surtin ràpid a dir
hi ha aquesta
afectació. Seguirem informant.
Correcte,
no?
Almenys sapiguem, mira, hi ha aquesta afectació, no sé si al Mediterrani, no?
Sí, no.
Ja entenem que l'origen i la causa ha d'obrir un procés d'investigació, no?
La resta d'Espanya ja no m'aventuro a dir res perquè...
Però ara estem interconnectats, a veure...
Sí, bueno, aquesta és la realitat a minut i mig.
Bueno, anem a l'informatiu de la una del migdia.
A la una, sí, veurem si tenim més informació.
El que sí podem dir que no és exclusiu ni del barri on cadascú és, sinó
no.
ni d'exclusiu de la ciutat de Lleida.
No.
Ni exclusiu ja de la província de Lleida, sinó que és una... Bueno, estem pagant això sí, d'una apagada històrica de la llum. Jo no tinc...
Jo tampoc.
De que hagi tants... Evidentment, a les ciutats sí, però a banda, amb un dia preciós primaveral.
Sí, sí, totalment. Vull dir, no és un problema meteorològic, ni molt menys. No, vull dir, per aquest sentit no va la història.
No, no, no.
En fi,
és la notícia del moment. Com se pot aturar tot?
Mira, les instal·lacions renovades de COPE Lleida, totalment digitalitzades i amb sistemes de suport a la manca de corrent elèctrica, estan funcionant perquè la ràdio la seguim fent, et seguim explicant el que està passant, que no sabem ben bé què està passant. Bueno, no sabem el que passa, però totes les informacions que tenim... bueno, ho deixem aquí, Sergi. Escolta, parlem demà.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, demà, Sergi. Soc el Ricard Álvarez. Ara seguim amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra i a partir de les 2:20 l'informatiu des de Catalunya. A veure si tenim més informació. Si és que han donat informacions, qui les ha de donar? Perquè nosaltres no ens les podem inventar. Almenys a COPE no ens inventem la informació. Apa, que acabis de passar un bon dilluns.